espanyol.
Molt bé, doncs tot teu.
Girona, 70, Joventut, 83, quart.
Vamos con ellos.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
L'amnistia va camí de ser la paraula de moda d'aquest setembre i qui sap si d'aquest any. Avui, com dèiem, ara s'hi ha apuntat l'expresident espanyol José María Aznar, que ha dit això.
Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional se consume. Tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución.
Plantar cara, diu Aznar. Doncs bé, el govern espanyol ha posat el crit al cel i ho interpreta com una crida a fer que la ciutadania es mobilitzi contra l'amnistia. I no només això, sinó que directament l'ha acusat de colpista. Ara de seguida anirem a Madrid per escoltar la reacció de la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, que directament, com dèiem, l'acusa de voler desestabilitzar la democràcia. Això també mentre continuen les reaccions a la proposta de l'ANC de fer una llista cívica per anar a les properes eleccions. Avui Dolors Feliu ja ha insistit des del món a RAC1. Escoltarem també la reacció dels partits que avui hi han dit la seva. Estarem pendents de les possibles novetats perquè el català sigui oficial a la Unió Europea. De moment hi ha trobades perquè dimarts que ve els 27 ministres d'Assumptes Europeus hi votin a favor. En parlarem d'aquí a una estona amb el nostre corresponsal a Brussel·les, Lluís Tovar, i també amb Diana Riba, portaveu d'Esquerra al Parlament Europeu. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia del 9C a partir de 9:45 amb Lluís Carrasco, publicista i especialista en màrqueting, Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital, Montserrat de Mesón, jurista i politòloga, i Camilo Vaquero, periodista del diari El País. Amb ells també parlarem de les novetats en el cas de la manada, després que avui el Tribunal Superior de Justícia de Navarra hagi rebaixat un any la condemna a un dels agressors sexuals que són a la presó. En parlarem en aquest cas amb l'advocada de la víctima, Teresa Hermida, qui preguntarem com valorar els canvis en la llei del només sí és sí i com està afectant tot plegat a la víctima. A més, repassarem les dades de l'IPC, que no paren de pujar. A l'agost ho ha fet 2 dècimes i ja se situa al 2,5%, i atenció especial pel preu de l'oli, que continua disparat. Tot això al sumari. Després de la tertúlia, a les 10, conversarem amb el nou monjo de Montserrat, Frederic Fosalba. El van nomenar divendres, per tant fa 4 dies que és oficialment un nou membre del monestir, tot i que hi viu des de fa més temps. Li preguntarem com és viure a Montserrat i ser monjo d'aquesta comunitat. Totes les respostes, com dèiem, al final d'avui del 9-100. En esports, el Barça i el Baxi Manresa juguen aquest vespre a Lleida, la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Mentrestant, també Yamin Lamal tornarà a ser titular amb la selecció espanyola de futbol, avui contra Xipre. I titular pel temps. Al llarg de la nit tindrem ruixats a les comarques de Girona i de Barcelona, i demà, durant la segona meitat del dia, en descarregaran també moltes zones interiors del centre i del nord del país, en alguns casos amb tempesta. Les temperatures, en molts casos, també recularan 2 o 3 graus. De seguida ho expliquem tot amb més detall. Són les 8:03. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
S'obre la guerra, com deia, mentre José María Aznar i el govern espanyol amb l'amnistia darrere fons. President, com dèiem, ha trencat el silenci després de les eleccions del 23 de juliol, mullant-se, i de quina manera, sobre l'amnistia que es planteja el PSOE.
Aznar ha atiat els carrers, ha animat a manifestar-se contra Pedro Sánchez i ha incitat a plantar cara a l'amnistia per terra, mar i aire. Ho ha fet a la inauguració del Campus FAES 2023, just quan falten 2 setmanes pel debat d'investidura de Feijóo i mentre es negocia paral·lelament la investidura de Pedro Sánchez.
Des de la Moncloa se li ha llançat el coll ràpidament, l'acusen de ser antidemòcrata. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el govern espanyol és molt contundent contra Aznar. L'expresident ha tapat la caixa dels trons a mig matí, recupera el basta ja contra ETA i proposa organitzar-se per frenar l'amnistia. A més, acusa Sánchez d'haver-se grillat.
No hay ningún estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que, además de otorgar impunidad, convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa y que además es una invitación a volver a hacerlo.
Doncs bé, la Moncloa ho interpreta com una amenaça. Isabel Rodríguez l'acusa de voler desestabilitzar la democràcia.
Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones.
que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente.
El govern espanyol demana a Feijóo que faci rectificar Aznar.
I el govern espanyol, però, no només dispara avui contra Aznar, també aprofita per ridiculitzar l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo per boicotejar les negociacions de Sánchez amb els independentistes. Des de la Moncloa lamenten que l'actual líder del PP estigui més pendent d'això que no pas de la seva pròpia investidura. Avui Feijóo ha proposat una comissió al Senat perquè tots els presidents autonòmics, també els socialistes, hagin de valorar l'amnistia. Doncs bé, la ministra portaveu Isabel Rodríguez diu que esperaven més de Feijóo.
Pero ciertamente le creíamos capaz de programar una labor de oposición que vaya más allá de redactar mociones a los grupos municipales de su partido político.
Això, com dèiem, després que, per sorpresa, Feijóo hagués plantejat a Telecinco una comissió perquè els tres presidents socialistes es mullin.
Los 17 presidentes autonómicos de España van a acudir al Senado y en el Senado van a opinar sobre si en España se manda entre el gobierno central y las comunidades autónomas o manda alguien que está en la oposición en una comunidad
Veremos
autónoma.
A verla. És per a un mecanisme que el PP encara no ha concretat. Els populars, això sí, tenen majoria absoluta al Senat. I paral·lelament a tot el debat de l'amnistia, la Fiscalia demana que reactivi l'euroordre contra Lluís Puig. El Ministeri Fiscal ha sol·licitat a Pablo Llarena que faci el pas al document de la Fiscalia, al qual ha tingut accés RAC1, manté que continua havent-hi tots els requisits per tornar a demanar la detenció de l'exconseller de Cultura. Tot plegat l'endemà de la Diada i el govern espanyol considera que l'independentisme en surt debilitat. Des de la Moncloa també asseguren que les picabaralles internes i la davallada d'assistents a la manifestació deixen tant Esquerra com a Junts a contrapeu per les negociacions de la investidura. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, segons fonts del govern espanyol, la divisió d'ahir en els discursos deixa clar que l'independentisme va a la baixa. Des de la Moncloa treuen pit i asseguren que això és gràcies a l'estratègia de Sánchez. Recorden que a les urnes cada cop són menys els catalans que opten per la independència i pronostiquen que la caiguda continuarà. Per tot plegat, el govern espanyol creu que Junts i Esquerra tenen mala peça al taler de cara a les converses per la investidura. Consideren que ara tenen una posició més dèbil. El cert, però, és que els diputats d'uns i altres continuen sent imprescindibles si Sánchez vol continuar a la Moncloa.
I mentrestant, l'ANC, que defensa presentar-se amb una llista cívica a les properes eleccions, diu que és necessària perquè hi ha independentistes que no saben a qui votar i que es queden a casa. La presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, ha justificat aquesta opció avui al Món RAC1, Sílvia Solanes.
Sí, diu que el que han de fer els partits és posar-se d'acord per fer la independència i que si no ho fan, i veu que no ho estan fent, l'opció que posen sobre la taula és la llista cívica.
No sé si se n'ha donat, però hi ha una quantitat de vots que s'han perdut per part d'Esquerra i per part de Junts i del moviment independentista no acaba de votar els partits que es diuen independentistes.
Ha detallat que els socis podran proposar noms per integrar-la.
Una Dolors Feliu que explica per què el discurs d'ahir no va anomenar l'amnistia, Sílvia.
Creu que es corre el risc de ser un punt final i uns indults 2.0 que no portin res a la independència. Per això és crítica amb la negociació.
Jo, nosaltres, tot aquest núvol que hi ha a l'estat espanyol i aquestes negociacions, la de governabilitat amb l'estat espanyol, volem que es concretin amb què passa aquí al Parlament de Catalunya. I ens és una mica, si és amnistia, si és declaració de reconeixement de l'1 d'octubre, després com s'aprofitarà. Hem tingut els indults, que no han tingut efecte sobre arribar a la independència.
A tot això respon a Forcadell, que hi acusava l'ANC de ser poc transversal, que és ella qui està molt vinculada a Esquerra.
I per cert que Feliu també ha carregat contra la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els acusa de boicotejar la manifestació per no tallar la plaça Espanya a les 3 de la tarda i posa en dubte també la xifra de manifestants. La presidenta de l'ANC assegura que hi havia moltes més persones de les 115.000 que va dir la Guàrdia Urbana. Sens dubte, però, el que ha generat més debat és la proposta, com dèiem ara, de la llista cívica. El govern avisa l'Assemblea que perdrà tota la transversalitat si la impulsa. Palau no suposen el fet que l'ANC es presenti, però creuen que perdrà tota la força que l'entitat ha tingut fins ara. La portaveu del govern, Patricia Plaja, diu que si s'acaben presentant a les eleccions es veurà si tenen suficient suport.
Sobta el canvi de rumb de l'entitat, la naturalesa de l'ANC, de l'Assemblea Nacional. La seva essència mai ha sigut la de fer política des de dins de les institucions, sinó precisament actuar de contrapoder, de moviment transversal de tot l'independentisme. Si ara el volen canviar, és un tema que hauran de decidir internament, que des del govern compartim o no, però respectarem i no tenim absolutament res més a dir.
El govern descarta que s'aixequi la declaració unilateral d'independència o que es convoquin eleccions com demanava l'Assemblea. Asseguren que ara estan centrats en la negociació per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació. I mentrestant, els antípodes de la proposta de llista cívica de l'ANC hi ha el PSC i els comuns. Des de Ser Catalunya, el primer secretari del socialista, Salvador Illa, ha insistit que la majoria dels catalans volen girar full.
Hi ha molta gent que, diguem-ne, està encabada en aconteixements recents, del passat recent de Catalunya. Jo crec que Catalunya demana anar endavant. Jo interpreto així el vot dels ciutadans el 23 de juliol. No ho oblidem. Si la gent sembla que s'hagi oblidat de que va haver unes eleccions el 23 de juliol. I ciutadans van dir unes coses, també a Catalunya, no?
I qui també s'agafa els resultats del 23J és el portaveu dels comuns, David Cid, que diu que la proposta de l'ANC no és majoritària.
Crec que la majoria dels catalans i catalanes aposten per obrir una nova etapa, no, que també va en relació amb el que va passar a les eleccions generals a Catalunya. Sembla que tampoc l'ANC estigui massa per tirar coets.
I en canvi, des de la CUP, el diputat Carles Riera assegura que per la via de la negociació amb Madrid no hi ha res a fer.
El mandat popular que també dona l'ANC en el seu discurs després de la manifestació és que l'objectiu és la independència. I això, insisteixo, no s'assolirà mitjançant una negociació a Madrid, sinó que s'assolirà mitjançant la mobilització popular i el conflicte des de les institucions.
En aquest cas, Riera n'ha parlat a TV3. Els partits, doncs, que marquen posicions sobre aquestes negociacions, una de les que va posar Carles Puigdemont per començar els contactes, és que el català fos oficial a Europa. Doncs bé, a aquesta hora, al 9-7, us podem avançar algunes novetats. El govern espanyol manté contactes al nivell més alt per intentar que dimarts que ve els 27 ministres d'Assumptes Europeus donin llum verda al fet que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han assegurat a RAC1 que de moment el clima és positiu i que cap capital europea s'hi ha mostrat en contra. Enviat especial de RAC1 a Estrasburg, Lluís Tobar.
El govern espanyol ja hauria engegat tota la maquinària per intentar aconseguir la unanimitat que necessita dels 27 per aprovar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han assegurat a RAC1 que el govern espanyol no manté contactes només amb les 27 ambaixades, sinó que també hi ha hagut converses ja amb ministres. Aquestes fonts asseguren que de moment hi veuen un clima positiu, que ningú ha donat un cop de porta i que totes s'haurien mostrat obertes almenys a discutir a fons la proposta. També expliquen que de moment el principal dubte que han sorgit entre els altres països és el cost que tindria aquesta opció. D'altres també tenen dubtes perquè creuen que afegir el català, el basc i el gallec a la llista de llengües oficials podria obrir el meló de fer-la més gran i incloure altres llengües minoritàries.
Doncs estarem també pendents d'aquestes novetats. Qualsevol novetat que hi hagi al respecte ho comentarem també amb el Lluís Tobar durant la tertúlia d'avui del 9-C. I a tot això, un grup d'eurodiputats han posat sobre la taula una llei perquè la Unió Europea faci de mediadora en processos d'autodeterminació. Volen que intervingui quan es produeixi una violació dels valors europeus per part dels estats membres o quan es violin drets de ciutadans. Els eurodiputats, entre els quals n'hi ha d'Esquerra, del PNB, de Bildu i de BNG, fins i tot demanen que es pugui deixar el país en qüestió sense dret a votar al Consell durant aquests mesos. I l'endemà de la Diada, qui ha anunciat una nova manifestació, és Societat Civil Catalana. L'entitat ha convocat una marxa pel dia 8 d'octubre a Barcelona per protestar contra les negociacions entre els partits independentistes i el govern espanyol per l'amnistia. Aquesta tarda ha confirmat, per cert, que assistirà la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dos minuts per un quart de nou. L'aplicació de la polèmica llei del només si és sí, amb la conseqüent rebaixa de penes, ha arribat també al cas de la Manada. El Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha rebaixat un any la condemna a un dels agressors sexuals. L'advocada de la víctima ja ha dit que recorreran la decisió. És el primer cop que la llei impulsada pel Ministeri d'Irene Montero té un impacte en un dels cinc nois que va participar en la violació en grup a una noia durant els Sanfermines del 2016 a Pamplona. La defensa de la víctima creu que el tribunal no ha valorat prou la gravetat de l'agressió i, a més, diu que el fet que es torni a parlar del cas perjudica la víctima perquè no li permet girar full i refer la seva vida, Mar Poyato.
Els magistrats diuen que aplicant la nova llei és la pena que més s'ajusta a la resolució que va adoptar el Suprem quan va sentenciar sobre aquest cas. Per tant, la condemna d'Àngel Boza, un dels agressors de la Manada, passa a ser de 15 a 14 anys de presó. El seu advocat ja havia demanat la rebaixa al febrer, però llavors l'Audiència de Navarra la va rebutjar. En canvi, ara el TSJ de Navarra ha acceptat aplicar la nova llei. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer al Suprem. De fet, és el que vol fer l'advocada de la víctima després d'estudiar bé la resolució. L'advocada vol recórrer en base al vot particular discrepant d'una de les magistrades que considera que en cap cas s'hauria de rebaixar la condemna perquè els fets són prou greus i els 15 anys de presó estaven justificats.
Doncs avui, precisament, en temps de tertúlia, parlarem amb Teresa Hermida, que és l'advocada de la víctima de la manada, a qui li preguntarem quina serà l'estratègia jurídica i per on passa també el recurs que presentaran. Això serà a partir de 9:15. Aquesta nova rebaixa de la pena, que ha tornat a provocar divisions entre els socis de govern del govern espanyol, que estan en funcions, els socialistes mantenen que la reforma de la llei era imprescindible i que, malgrat que hi hagi rebaixa de penes, és un text que defensa les víctimes d'agressions sexuals, però des de Podem, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, diu que tot és culpa dels jutges que en fan una mala interpretació. Més enllà, però, d'aquest cas de la manada, el cas que ha ocupat aquests dies totes les portades és el de Luis Rubiales, pel seu petó no consentit a Jennifer Hermoso. Doncs bé, finalment, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol haurà de declarar divendres com a investigat. El jutge de l'Audiència Nacional ja va admetre dilluns la querella de la Fiscalia pels delictes d'agressió sexual i de coaccions. I precisament coincidint amb l'esclat del cas Rubiales, avui hem sabut que un dels policies que va participar en les càrregues de l'1 d'octubre ha denunciat, atenció, una dona perquè li va fer un petó a la boca el dia del referèndum. Va passar a l'exterior del Departament d'Educació, a Via Augusta de Barcelona. La defensa de la gent de la policia espanyola creu que la manifestant podria haver comès un delicte contra la llibertat sexual perquè li va fer el petó de forma sobtada i sense consentiment, equiparant el cas amb el de Rubiales. El policia està imputat, per cert, per les càrregues policials, Mar.
L'efectiu dels antiavalots de la policia espanyola va presentar la denúncia ahir al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona. Diu que l'1 d'octubre del 2017 una dona desconeguda d'uns 60 anys li va fer un petó a la boca per sorpresa, sense esperar-s'ho i sense consentir-ho. Per demostrar-ho ha portat com a prova un vídeo amb un directe de l'enviat especial de la televisió Al Jazeera. El sindicat unificat de policia, que representa la gent, considera que la manifestant va demostrar desig sexual quan se li va acostar. Ho ha explicat el Versió RAC1 al portaveu Jacobo Rodríguez.
A nuestro juicio sí hubo ese ánimo libidinoso, pero aunque no lo hubiese, se probará en todo caso, pero aunque no lo hubiese, la conducta no tiene un desvalor.
El policia diu que va sentir molt de fàstic i que no va reaccionar en aquell moment per no caure en la provocació de la dona. Com a mesura cautelar, l'advocat del policia demana una ordre d'allunyament perquè la dona no s'hi pugui acostar, tot i que segurament no es deuen haver tornat a veure des d'aquell 1 d'octubre del 2017.
Hi ha el govern que troba sospitós que el cas surti a la llum ara, 6 anys després del referèndum. La portaveu Patricia Plaja creu que el policia està aprofitant tot el rebombori del cas Rubiales.
Vigilem moltíssim en frivolitzar en qualsevol d'aquestes circumstàncies i d'aquests actes. És, si més no, sorprenent que 6 anys després, i en el context en el que ens trobem, que ningú se li escapa que fa setmanes que estem parlant d'un tema molt greu en el que hi ha hagut un petó no consentit per part del president de la federació, una jugadora de la selecció espanyola, surti precisament ara aquesta notícia.
La Generalitat també es continua reclamant la dimissió del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, que va donar suport en un primer moment a Luis Rubiales. I encara en aquest àmbit, a Madrid, la policia ha detingut, atenció, a un home que li ha tocat el cul enmig del carrer a una periodista que feia una connexió en directe per un programa de televisió. Aquest és el moment.
En aquesta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó... Un segundo, que estamos en directo. Disculpad.
Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo?
Sí.
La víctima és Isa Balado, reportera del programa En Boca de Todos de 4.
Balado informava en directe d'una baralla que hi va haver aquest cap de setmana en un bar de Madrid quan un home se li ha acostat caminant pel darrere i li ha tocat el cul. Llavors, el presentador del programa, Nacho Abad, ho ha vist i li ha preguntat, i la periodista ho ha acabat confirmant. Quan el detingut marxava, encara li ha fet una carícia als cabells a la periodista. Des del programa han trucat a la policia de seguida, que minuts més tard ha localitzat i ha detingut l'agressor.
I per cert que Mallorca han denunciat diverses agressions durant la processó de la Beata de Santa Margalida per part d'alguns dimonis. Una banda de música que va actuar-hi fa 2 setmanes s'ha queixat del comportament d'un home durant les festes.
A partir d'aquí, diverses noies del municipi han assegurat que no es tracta d'un cas aïllat i diuen que elles també han estat víctimes d'agressions per part de dimonis. L'Ajuntament, governat pel PI i pel PP, ha tret importància a les agressions i diu que no devien ser casos molt greus.
I encara un cas més. A Pontevedra, la justícia ha condemnat a 2 anys de de presó a un professor d'una acadèmia d'estudis per petonejar un alumne sense el seu consentiment.
La noia de 15 anys va rebre diversos petons a la boca. El tribunal el considera autor d'un delicte continuat d'agressió sexual i, a més de la pena de presó, també la inhabilitat per fer classes i no pot acostar-se durant 3 anys a la víctima.
Les 8 i 19 minuts, la pujada de preus dels aliments no dona treva. A l'agost, la inflació ha pujat 2 dècimes més i ja se situa al 2,5%.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Entre els productes que més han pujat hi ha els carburants i del cistell d'anar a comprar un altre cop hi ha l'oli. El que dona una petita treva, però, és la fruita seca, la fruita fresca, Montse Martí.
S'encareixen una mica més l'oli d'oliva, un 6,6%, els cereals i els seus derivats, el pa un 0,2% més, la carn, els ous i els llegums, entre d'altres. I a l'altre costat hi ha una petita treva en el preu de la fruita fresca, que a l'agost s'ha baratit gairebé un 5%, però respecte a l'any passat està un 8,5% més cara. Als sindicats els preocupa aquest nou repunt de la inflació. Des de Comissions Obreres, Ricard Ballera avisa que aquesta pujada de preus afecta directament la butxaca dels treballadors.
Hi ha increments forts pel que fa als aliments i begudes no alcohòliques, en el cas de Catalunya, i també en el cas del transport, afecta de l'increment dels preus de la benzina, increments de preus que llastren el que és el poder adquisitiu de les llars treballadores.
El govern espanyol, en canvi, subratlla que els preus estan menys disparats a l'Estat que a d'altres països i la ministra d'Economia en funcions, Nàdia Calviño, diu que això beneficia la competitivitat.
Com dèiem, entre el que més ha pujat hi ha l'oli d'oliva, que des de principis d'any, però, ja s'ha encarit més d'un 15%, per això l'Organització de Consumidors Facua denuncia que s'està especulant amb el producte.
El portaveu Rubén Sánchez assegura que han detectat diferències de fins a 4 euros per litre en el preu d'una mateixa ampolla d'oli d'oliva entre un supermercat i un altre.
Eso pone de manifiesto que lo que está ocurriendo con el aceite de oliva no es únicamente consecuencia de problemas en relación a la cosecha de aceituna, problemas relacionados por mala cosecha, la sequía, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que también, junto a eso, que sin duda se está produciendo, junto a eso también hay una especulación en el punto de venta. Nosotros no conocemos qué nivel de especulación habrá entre cada uno de los miembros de la cadena alimentaria.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Lluís Planas, lliga les pujades del preu de l'oli i dels aliments en general al context internacional, la baixada de producció i la sequera.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
22, l'Audiència Nacional no suspendrà de forma cautelar l'impost extraordinari a la banca del govern espanyol. S'ha pronunciat arran d'un recurs que van presentar el Banc Sabadell, Banc Inter i CaixaBank. D'aquesta manera, l'Audiència manté el mateix criteri que va expressar el febrer quan Repsol també li va demanar deixar en paper mullat l'impost temporal a les empreses energètiques. I a Extremadura, el govern eliminarà l'impost de patrimoni. D'aquesta manera, segueix la línia de Madrid i també d'Andalusia. El nou govern del PP i de Vox ha presentat un pla de reformes fiscals que també inclou rebaixes en els trams autonòmics de l'IRPF d'entre el 8 i el 10% i també es carrega l'impost que havia aprovat l'antic govern socialista pels grans propietaris que acumulaven pisos buits. 7 minuts per 8:45. Espanya continua la cua de l'abandonament escolar prematur. Un 27% dels joves d'entre 25 i 34 anys no té estudis més enllà de l'educació secundària obligatòria. Això, malgrat que és dels països on es fan més dies de classe. Les dades són d'un informe que ha publicat avui l'OCDE. Repassem algunes de les dades més destacades amb la Laia Framis i l'Eudald Martínez.
L'educació postobligatòria encara no atrau prou joves.
El 27% dels joves d'entre 25 i 34 anys de l'Estat no van més enllà de l'ESO i alguns ni tan sols l'acaben. És el doble que la mitjana de l'OCDE i 15 punts més que la de la Unió Europea. En alguns països com Irlanda, Finlàndia o Eslovènia, aquesta dada ni tan sols arriba al 10%.
Un dels països on es fan més hores lectives.
A Espanya es fan de mitjana 1.057 hores de classe l'any a secundària. Són 181 hores més que la mitjana de la Unió Europea, o el que és el mateix, 30 dies més de classe a l'any. També és un dels estats on els alumnes tenen més dies de vacances a l'estiu.
Menys recursos per alumne.
L'Estat també està per sota de la mitjana de recursos invertits per cada estudiant i curs. S'hi destinen uns 10.350 euros, 5.000 menys, que països com Noruega, Àustria o el Regne Unit.
Unes dades que arriben justament el dia que a Catalunya han començat el curs els estudiants dels estudis postobligatoris. Són més de 250.000 alumnes que fan batxillerat, formació professional i també altres cursos d'FP. Aquests cicles han començat el curs gairebé una setmana després que la resta d'alumnes que ho van fer dimecres passat. I a aquesta hora estem molt pendents d'Apple, que està presentant l'últim model de l'iPhone, el 15. El nou mòbil millora les capacitats dels anteriors, però aquest és el primer a adaptar-se a la normativa europea i també a utilitzar el connector universal, que ja és en molts aparells. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Martió.
Apple no ha esperat a la tardor de l'any vinent la data límit imposada per la Unió Europea per adoptar el connector universal anomenat USB-C als seus mòbils després d'introduir-lo en els últims models de l'iPad. Això obligarà els usuaris habituals de l'iPhone a renovar els cables, tot i que Apple inclourà el nou en la capsa. Durant la presentació virtual, en què s'han llançat també els nous models del rellotge, l'Apple Watch, la cap de màrqueting d'Apple, Kayan Drenz, diu que l'objectiu és que tots els aparells vagin amb els mateixos connectors.
L'USB-C s'ha convertit en l'estàndard més utilitzat. Permet carregar el mòbil, transferir dades, reproduir vídeo i àudio i ja el porten molts productes d'Apple.
Apple també ha presentat el nou model d'iPhone 15 Pro que utilitza una carcassa de titani en comptes del tradicional acer inoxidable que li dona més lleugeresa i el fa més resistent.
8 i 25, Arantxa Sánchez Vicario culpa el seu exmarit de tota la trama econòmica que va servir per amagar el seu patrimoni. En el primer dia de judici, l'extenista ha canviat el guió del cas i ha assenyalat sense contemplacions a Josep Santacana. Ara assegura que està penedida d'haver-li fet cas. La maniobra d'amagar els diners, diu, era per evitar pagar un deute de 5 milions d'euros amb el Banc de Luxemburg. En té tots els detalls al Benet Iñigo.
Sánchez Vicario ha explicat que durant la seva carrera esportiva va guanyar entre 20 i 30 milions de dòlars, però quan el Banc de Luxemburg els va reclamar que tornessin el seu deute, de sobte no en tenia ni 5. Van buidar comptes i va vendre desenes de pisos i cases. Segons l'extenista, ella només es va deixar portar.
Havia patrimoni per a pagar esta deuda. ¿Usted podia pagar esta deuda?
Sí. ¿Por qué no pagó?
Porque mi marido me dijo que no. Yo hice lo que él me decía, porque yo desconozco completamente. Yo soy jugadora de tenis, no tengo conocimiento ni de patrimonios, ni de sociedades, ni nada. Yo me fié de mi marido, que no me preocupase, que él se encargaría de hacerlo todo.
Ha dit que va ser Santacana qui va buscar testaferros, qui anava al notari i qui feia totes les operacions econòmiques. Un canvi de versió respecte al que havia dit durant la investigació del cas, que en alguns moments ha fet entre plors.
Siempre ha sido, a partir del 2009, mi marido.
Y a partir de ese momento de 2009...
Pero un segundo...
Disculpe. La defensa de Santacana ha denunciat que l'extenista ha arribat a un acord amb la fiscalia perquè li rebaixin la pena. De moment, a tots dos els demanen 4 anys per alçament de béns.
I a Girona, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda aquest cap de setmana per atropellar mortalment una ciclista de 21 anys. La investigació està oberta per homicidi imprudent i per conducció sense permís.
A la detinguda li han retirat el passaport, no pot sortir de l'estat i s'ha de personar el jutjat de forma periòdica. L'atropellament mortal va ser dissabte al barri de la Devesa Güell de Girona. Segons la policia, el cotxe que conduïa la detinguda no va respectar un senyal per cedir el pas i va atropellar la noia que circulava pel carril bici.
I atenció a aquest so que sentirem ara, perquè gairebé 5 milions de catalans rebran dijous aquest avís al mòbil. Serà dins del simulacre per comprovar que funciona aquest nou sistema d'alertes de protecció civil. Aquest cop es farà a l'àrea metropolitana de Barcelona i serà la quarta i última prova pilot que es fa a Catalunya. El govern ha dividit l'enviament en 4 tongades segons el territori on siguem, Eudald Martínez.
Serà de 10 del matí a 1 del migdia. Els primers a rebre l'alerta seran les persones que es trobin a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme, i també els municipis de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, a les 10 del matí. A les 11 serà el torn dels telèfons mòbils que siguin a la ciutat de Barcelona, a les 12 s'enviarà al Vallès Occidental i a la 1 al Baix Llobregat i també a l'Hospitalet de Llobregat. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, explica que l'avís serà el mateix que ja s'ha enviat a la resta de simulacres.
El text del missatge serà prova d'alerta de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. És un simulacre, no truquis al 112. En cas d'una emergència real, rebries instruccions per protegir-te.
Aquest estiu el sistema ja s'ha fet servir amb èxit en alguns casos d'emergències reals, com l'incendi de Portbou o els aiguats al Montsià.
Més enllà d'això, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avançar a finals d'aquest mes l'inici de la campanya de vacunació contra el Covid i la grip. Això pels majors de 60 anys, les embarassades i també les persones amb una salut vulnerable i els professionals sanitaris.
Tot i que encara no s'han publicat tots els detalls d'aquesta nova estratègia, els majors de 80 anys seran els primers a rebre les vacunes. També els residents de centres de gent gran i discapacitats. La decisió d'avançar a l'inici de la vacunació s'ha pres en ple creixement de la incidència de Covid, que ara és de 137 casos per cada 100.000 habitants a tot l'estat.
Un minut per dos quarts de nou, el rei del Marroc, Mohamed VI, ha visitat per sorpresa els ferits pel terratrèmol aquesta tarda a Marràqueix. Ho ha fet 4 dies després de la tragèdia. La visita contrasta, però, amb la falta total d'ajudes públiques a tota la zona afectada. Enviat especial de RAC1 a Marràqueix, Jordi Armenteres.
Sí, una visita que no estava anunciada. S'especulava que abans de visitar ferits aniria a la zona més devastada, però no. Segons el comunicat, ha inspeccionat l'estat dels ferits a l'hospital de Marràqueix. La televisió, de moment, ni tan sols n'emet imatges. La premsa érem sobretot a la zona del sisme, 60 quilòmetres al sud. Mohamed VI va trigar 19 hores a tornar de París, on hi era de vacances, quan es va produir el terratrèmol. El seu govern no ha anunciat ajuda per la catàstrofe. Només ha obert comptes corrents per rebre donacions. A la zona més afectada i continua faltant de tot, i Mohamed VI ha rebutjat ajuda de 25 països. Forbes estima que la fortuna del rei del Marroc és de 5.700 milions d'euros. És la cinquena fortuna de l'Àfrica.
Això al Marroc, però mentrestant a Líbia ja hi ha més de 5.200 morts confirmats per les enormes inundacions provocades pels aiguats d'aquests últims dies. Són xifres que doblen les del matí. A més, hi ha uns 10.000 desapareguts. Aquí la comunitat internacional s'hi està volcant perquè, a diferència del Marroc, el govern del país sí que està acceptant l'ajuda humanitària amb els braços oberts.
La zona més afectada pel trencament de dues preses que contenien 3.000 milions de litres d'aigua és la ciutat de Derna. L'aigua ha arrasat zones residencials senceres i les carreteres i la xarxa de telecomunicacions han quedat molt malmeses, tot plegat, mentre el país es manté dividit, el controlen dos governs paral·lels des de principis del 2022.
Des d'avui a Barcelona, les obres de connexió del tram afecten la circulació per diversos carrers de l'Eixample i també la seva confluència amb l'Avinguda Diagonal. Les afectacions s'allargaran fins a finals d'octubre.
Els carrers afectats són Castillejos, Bailén, Roger de Flor i Padilla. Al carrer Castillejos els talls s'allargaran fins al 27 de setembre. S'impedeix baixar per aquest carrer a partir de la seva cruïlla amb Aragó. La circulació es desvia per Aragó i Lepant i, per exemple, el tram entre Consell de Cent i Diagonal serà només per accés de veïns i serveis.
Fins al 20 de setembre, a més, també s'allargarà el trànsit a Bailén amb Diagonal. La circulació es desvia pels carrers de Provença, Girona, Còrsega, Bruc i València.
En una segona fase, des del 26 de setembre fins al principis d'octubre, hi haurà talls al carrer Roger de Flor entre València i l'Avinguda Diagonal. El tram entre el carrer Mallorca i l'Avinguda Diagonal quedarà restringit només als veïns i vehicles d'emergència i tampoc es podrà girar des del carrer Nàpols cap al vial lateral de la Diagonal. I des del 27 de setembre fins a mitjans d'octubre també es tallarà l'encreuament Padilla Diagonal.
Recordem que la previsió és que a final del primer trimestre de l'any que ve es posi en marxa el tram entre Glòries i Verdaguer i a partir d'aquí es faran ja les obres que unirà el tram Besòs amb el tram Baix, és a dir, la plaça 5 d'Oros fins a Francesc Macià. El conjunt de les obres de connexió del tramvia de la Diagonal es calcula que estaran acabades completament el 2026. Coses, els dos fons d'inversió propietaris de PortAventura World estan disposats a vendre'l per uns 1.000 milions d'euros. Els propietaris italians i americans del parc han començat a tantejar el mercat amb la idea d'aprofitar el bon moment que viu el resort turístic de la Costa Daurada. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
PortAventura té més visitants que mai en perspectiva de superar el seu rècord i tornar a passar dels 5 milions de visitants i ha ampliat en els dos últims anys la seva planta hotelera a dins i fora del parc temàtic. Els fons d'inversió propietaris de PortAventura, Invest Industrial, de la família italiana Bonomi i el fons americà KKR, pensen que ara és un bon moment per vendre i han decidit posar-se a l'aparador, fer un primer pas. El preu de sortida, com ha avançat a 5 dies, rondaria els 1.000 milions d'euros. PortAventura no ha confirmat ni ha desmentit tampoc l'inici d'aquesta suposada operació de venda. Una operació que, com sempre que s'ha produït un canvi de mans a PortAventura, com ja va passar fa uns anys amb la Caixa o amb els americans d'Universal, sempre genera certa inquietud al sector turístic de la Costa Daurada.
I de PortAventura passem a parlar de Vigo, que s'avança a Badalona i ja està muntant la de decoració de Nadal quan no som ni a mitjans del mes de setembre. De fet, l'alcalde de Vigo ha anunciat que aquest any serà de rècord. Abel Caballero diu que hi haurà 11 milions i mig de llums LED i que Vigo tindrà el millor Nadal de tot el món.
Este año, 11,5 millones de luces LED en la ciudad de Vigo. El máximo número de luces en ninguna Navidad de ninguna ciudad del planeta. Así que tengo que mostrar la satisfacción porque vamos a tener una Navidad maravillosa.
Vaja, el que ja ve dient els darrers anys, tot i que sembla, pel que sentim de fons, que alguns veïns no acabin d'estar contents amb el seu mandat, també ha dit que hi haurà 450 carrers il·luminats, 3.700 arcs de llum, 6.000 estructures, 2.300 arbres amb llums i 56 elements de grans dimensions. Fa difícil d'imaginar, i atenció també perquè Caballero ha respost a Xavier García Albiol després que el Popular anunciés al món a RAC1 que a Badalona tindria l'arbre de Nadal més gran de tota Europa, de 40 metres. Caballero ha anunciat que ells en tindran un que farà 40 metres i mig.
El árbol de Navidad de Vigo se va a instalar en la Puerta del Sol y tendrá 40,5 metros, el más alto del mundo. No es que yo quiera entrar en competencia con nadie, no quiero, pero el árbol de Navidad más alto, más brillante, más ornamentado en el planeta es el árbol de Navidad de Vigo.
No té cap pinta, que vulgui entrar en competició amb cap altra població. Tot i que Vigo ja comença a posar els llums de Nadal, encara, això sí, no ha anunciat com quan els encendrà. No sabem si perquè no ho sap o perquè realment no vol que Badalona o altres municipis se li puguin avançar. En tot cas, sabem que ja hi ha polèmica pels propers mesos fins que arribi Nadal. 8:35 és un dels noms propis del dia, Guillem Gisbert, que farà un concert el 3 de maig de l'any que ve a la Sala Polo. En un missatge força misteriós a les xarxes socials, el cantant de Manel ha anunciat l'actuació del que sembla el seu projecte en solitari, el grup Guarda Silenci, des que va anunciar que s'aturava de forma indefinida, Pep.
Des de la productora de management de Gisbert han reconegut a RAC1 que no poden donar més detalls de com serà el concert o del possible nou treball del cantant. El que sembla clar és que serà la primera pedra d'una nova proposta artística. Les entrades s'han posat a la venda per 30 euros, però en només 4 hores s'han exhaurit. De moment, no hi ha prevista una segona data. Al mes de març, recordem-ho, Manel va anunciar que ho deixava indefinidament després de 16 anys, un cop van acabar la gira del seu últim treball per La Bona Gent, i fins ara cap d'ells havia anunciat un projecte en solitari.
Doncs n'estarem pendents. I d'altra banda, la Mercè oferirà per primer cop un espectacle de drons a la platja de la Barceloneta. És una de les novetats que s'han conegut avui a la presentació de la programació completa de la Festa Major de la ciutat. Però n'hi ha més també, Bàrbara Padilla.
Del 22 al 25 de setembre, Barcelona s'omplirà d'arts de carrer i ho farà per primer cop a la Superilla de Consell de Cent. Aquest any Kiev és la ciutat convidada i per això tindrà els seus propis gegants, els prínceps de Kiev. Una altra de les novetats és que es farà un espectacle sobre Víctor Jara pels 50 anys del cop d'estat a Xile i se celebrarà l'any Picasso pels 50 anys de la mort del pintor. Pel que fa a la música, hi actuaran més d'un centenar d'artistes com The Tyets, Buos, Lil Dami i Ozó, l'última a afegir-se al cartell. El punt final a la festa el posarà, com sempre, el piro musical dedicat aquest any al Festival Sonar, que fa 30 anys.
I a més, coincidint amb la Mercè, la Sagrada Família també farà 3 dies de portes obertes. La Basílica sortejarà entrades amb inscripció al web del temple. Es podrà visitar de forma gratuïta del 22 al 24 de setembre entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. Hi haurà 15.000 invitacions disponibles. I quan falta menys d'un mes pel Festival de Cinema de Sitges, avui s'ha presentat gran part de la programació. El festival es farà entre el 5 i el 15 d'octubre i en destaquen dues novetats: La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, i també l'esperada Pobres Criatures, de Yorgos Lanthimos, Ana Salvador.
La pel·lícula guanyadora del Lleó d'Or al Festival de Cinema de Venècia és un dels grans reclams de Sitges. També el director Juan Antonio Bayona, que rebrà el Premi Màquina del Temps. El director del Festival de Sitges, Àngel Sala, ha anunciat que també projectaran La Sociedad de la Nieve, el nou film de Bayona. Diu que, tot i no ser una pel·lícula fantàstica, encaixa perfectament al festival.
És una pel·lícula basada en un fet real, però és una pel·lícula de terror. Una de les pel·lícules amb més por i més angoixa personalment m'han donat en aquest any. És una pel·lícula feta com la muntanya, com un monstre, que te devora i te vol matar de totes les maneres. I és una gran, gran pel·lícula del J. Bayona.
El Festival de Sitges també fa una aposta pels grans clàssics. Faran un homenatge al director William Friedkin, que ha mort aquest estiu, justament quan fa 50 anys de l'estrena de la seva pel·lícula El Exorcista. I encara un altre aniversari, Sitges celebrarà els 100 anys de Disney amb la projecció dels seus millors curtmetratges. A hores d'ara només falta per saber quina serà la pel·lícula de cloenda del festival.
Precisament avui ha passat pel món a RAC1 Juan Antonio Bayona. La seva pel·lícula encara no té data l'estrena, ni als cinemes ni tampoc a Netflix. Ara bé, haurà de ser abans que acabi l'any per poder presentar-se als Oscars, on podria optar el premi de millor pel·lícula internacional.
Encara no hi ha una comunicació oficial de quina és la data d'estrena, ha de ser abans del final d'any per poder qualificar pels premis. La pel·lícula es podrà anar als cinemes, es veurà als cinemes. L'aposta per anar als cinemes és més forta, la més forta que jo he vist amb Netflix.
Bayona va assistir la setmana passada al Festival de Cinema de Venècia, on va rebre una ovació de 9 minuts per la pel·lícula basada en el llibre que porta el mateix títol de Pablo Bierchi. I HBO Max ha creat una secció amb pel·lícules i sèries en català. De moment ja n'hi ha gairebé 90. D'aquesta manera es converteix en la primera plataforma que ofereix un apartat en català amb sèries i pel·lícules doblades o produïdes en aquesta llengua. La Generalitat en treu pit, diu que forma part de la feina que fa el govern per normalitzar l'ús de la llengua a les plataformes. 20 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Moment pels esports. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
A 9:15, que començarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
És el primer títol oficial de la temporada de bàsquet i se'l disputaran el Baxi Manresa i el Barça al pavelló Barris Nord de Lleida.
Allà hi tenim en Dani Aguilar. Bona nit, Dani.
Bona nit, Anna. Ara mateix sonen els segadors aquí al Barris Nord. 5 minuts claves perquè arrenqui aquest partit pel títol de la Lliga Catalana entre els finalistes de fa ara dues edicions, Barça i Manresa. En aquell dia els manresans van sorprendre els blaugrana, ara busquen el mateix aquí a Lleida davant un Barça encara en construcció, del qual han destacat quin serà el rendiment dels nouvinguts. Ahir tot just van disputar els primers minuts en l'equip en partit oficial Parra, Brizuela, Billy i Javari Parker. Abans, en el partit pel tercer i quart lloc, ha guanyat el Joventut de Badalona a la penya davant el bàsquet Girona 95-101.
Gràcies, Dani. També començarà 9:15 el partit de la selecció espanyola de futbol contra Xipre.
Partit corresponent a la fase de classificació per l'Eurocopa 2024. Jugarà a Granada.
I amb Yamil Lamal, titular de l'11 espanyol. Última hora des de l'estadi Nuevo Los Cármenes. Damià López, bona nit.
Hola, bona nit.
Vaja, doncs just... Semblava que teníem a Damià López des de, com dèiem, a l'estadi Nuevo Los Cármenes en aquest gairebé inici del partit de la selecció espanyola de futbol contra Xipre. No sé si l'hem pogut recuperar, aquesta connexió amb el Damià López. En tot cas, l'intentarem recuperar d'aquí a una estona. De l'altra banda, també parlant de futbol, avui Aitana ha reclamat solucions a la vaga de la Lliga Femenina.
N'ha parlat aquesta tarda al seu poble, Sant Pere de Ribes, on li han fet un homenatge i han batejat amb el seu nom, Aitana Bonmatí Conca, al camp municipal de futbol.
Aquest tema em provoca cansanci, fatiga. És cada any trobar-se amb la mateixa situació. Òbviament queden moltes coses per millorar, però espero que totes les institucions que s'hagin de posar les piles, que se les posin ja, perquè nosaltres sempre caiem perjudicades i no podem dedicar-nos al que més els agrada, que és jugar al futbol, ja està. No hauríem d'estar pendent de totes les altres coses que ho envolten per tenir un futbol just, millor i el que et mereixem, bàsicament.
D'altra banda, més futbol, el Girona ha renovat el director esportiu, Quique Cárcel, 3 temporades més fins al juny del 2027.
Hem pogut recuperar el Damià López des de l'estadi Nuevo Los Cármenes. Damià, bona nit.
Sí, bona nit de nou. Dèiem que està a punt de començar aquest Espanya-Xipre, d'aquí a uns instants aquí a Granada, amb un estadi ple de gom a gom, amb dos jugadors del Barça titulars per aquest partit, com són Lamine Yamal i Gavi. Lamine, que ja va debutar divendres a Geòrgia, avui serà titular per primera vegada en un partit propici per ell per lluir-se. Mentrestant, Valde i Ferran Torres començaran des de la banqueta. Si Espanya guanya, començaran a encarrilar ja la classificació per l'Eurocopa de l'estiu que ve.
Gràcies, Damià, que vagi bé, bona nit.
Gràcies, fins ara.
I més enllà del futbol, a la Vuelta, Jonas Vingegaard ha guanyat l'etapa d'avui amb final a Veges i amenaça el liderat de Sepp Kuss.
Que és company seu a l'equip Jumbo-Visma. Vingegaard, guanyador del Tour, ha aconseguit la seva segona victòria en aquesta Vuelta, ja va guanyar el Tourmalet, atacant a l'ascensió final de Veges de segona categoria i ha arribat amb més d'un minut d'avantatge sobre el grup dels favorits. Sumant-hi els 10 segons de bonificació, li ha retallat 1 minut i 15 segons a Kuss, que això sí, continua líder, però ara amb només 29 segons de marge sobre el danès. I també ha ensenyat les urpes pas avui el tercer de la general, Primo Roglic, que també és del mateix equip, el Jumbo-Visma, i ara és a 1 minut i 33 segons de Kius.
I acabarem explicant, Quim, que Marc sembla que rebaixa el to a Honda.
Després de dir diumenge que ha d'haver-hi fets perquè continuï l'any que ve la marca japonesa, i després d'afirmar ahir que la primera versió de la moto per l'any que ve no millora l'actual, la va provar el test de Misano, avui l'octocampió Cerveri ha tornat a parlar en un acte promocional a Madrid i ha dit que està compromès amb Honda, amb qui té un any més de contracte.
A dia d'avui estic convençut de que estoy en el mejor sitio para intentar triunfar en el futuro y veremos. Con Honda estamos intentando trabajar, buscar la mejor solución de cara al futuro para triunfar, sea en un año, en dos o en tres, pero el objetivo es triunfar.
Marc Márquez, però, manté que té tres plans de cara al futur i continua sense aclarir amb quina moto correrà l'any que ve. Sí que ha descartat fer un any sabàtic.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Bona nit. I acabem amb el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
He tingut una tarda amb algunes tempestes. Encara està plovent en alguns llocs ara mateix o no?
Sí, no ha sigut una tarda un poc gaire moguda, sí que no tenim plogims, ruixats, que han afectat alguns sectors, sobretot interiors del país, entorn del Delta de l'Ebre, també algunes tempestes en comarques interiors. Déu-n'hi-do per això en alguns casos, perquè en alguna àrea entre el nord d'Osona, la Garrotxa, nord del Ripollès en general, hi ha hagut algunes tempestes fortes. A Joanetes, a la Garrotxa, pràcticament 50 litres per metre quadrat, una trentena llarga a la Vall d'en Bas, o zona aquesta també, doncs, de la Garrotxa,
sí.
I també entre 20 i 30, depenent de la zona, a Olot, tempestes que a vegades són molt, doncs, molt capritxoses, i en alguns barris d'una mateixa capital de comarca com Olot poden deixar 25-30 litres, i en d'altres doncs menys, no? Ara mateix encara plou, sí, en algunes àrees, justament de l'extrem nord de la Garrotxa, també cap als sectors més interiors de l'Alt Empordà, i també encara cap al nord del Ripollès. Tempestes una mica fortes que les properes hores han d'anar a la baixa, tot i que al llarg de la nit matinada poden reaparèixer xàfecs i algunes tempestes en sectors de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot interiors. Demà, en general, tindrem un matí tranquil, tot i que pot haver algun ruixat al llarg del matí al litoral central, sobretot a primeres hores. Un matí, però, un conjunt tranquil, tot i un cel variable a moltes comarques. I durant la tarda es torna a engegar aquesta maquinària de xàfecs i tempestes que afectaran, sobretot, àrees interiors del centre i nord de Catalunya, especialment comarques interiors de la demarcació de Girona, Barcelona, cap a Ponent, especialment cap al Pirineu i al Prepirineu, i cap al vespre, doncs aquest ruixat, aquestes tempestes, acabaran afectant bàsicament l'àrea del Pirineu i el Prepirineu. No és una situació de pluja generals com la que convindríem, però bé, anem regant, cosa que la setmana passada no fèiem, anem regant algunes comarques. Les temperatures reculen 2-3 graus, sobretot en sectors de les comarques de Barcelona, nord de les de Tarragona, ja ha reculat avui la calor en moltes altres comarques. Demà, en pocs llocs, arribarà als 30 graus, unes temperatures, per tant, més normals pel mes de setembre que no pas les que teníem la setmana passada en moltes poblacions.
Gràcies, Abel. D'aquí a una hora ens ho actualitzes tot plegat.
Molt bé, fins ara.
Fins ara. Passa un minut de 3:15 de la nit.
A RAC 1, 9-C, amb Anna Ballonesta.
Per a la tertúlia del 9-C d'aquest dimarts 12 de setembre, avui amb el Lluís Carrasco, publicista i especialista en màrqueting estratègic. Lluís, com estàs?
Hola,
ben tornat.
Nit.
El Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Com estàs, Joan?
Bon vespre.
Bona nit. La Montserrat de Meson, jurista i politòloga. Què tal, Montserrat?
Bé, bé.
I també el Camilo Vaquero, periodista del diari El País. Com
Hola.
Estàs, Camilo?
Bona nit.
Com va el teu temperament aquest que ens tens acostumats a les tertúlies?
Apaciguat.
Ah, sí? Què ha passat? No tens ressaca post-11 de setembre,
post-negociació. Droga psiquiàtrica. No, lo que pasa es que estàvem parlant abans d'això. És a dir, que hi ha com que quan tornes de vacances i les has fet a l'agost i arriba a la diada, ja tu t'oblides de tot això. I aquest any, per el calendari, per la investidura, per sí. tot, pues no és un any precisament molt fàcil per que les vacances, la sensació vacances s'estiri, diguéssim. I...
Exacte, anava a dir, per ubicar les vacances no hi ha una data positiva. No sé qui és, qui era, algun tertulià que em deia la setmana setmana passada que encara li quedaven vacances per fer fins a finals d'any. No sé si eres tu, Joan.
Jo tinc alguna setmana.
Em sembla, mira,
la gent que diu això és mala gent. No cal refregar, sisplau.
Tinc un mes.
Clar, els que teniu un mes, per exemple.
Cinc setmanes.
Fa difícil de... Tu cinc setmanes, Joan, et queden?
Sí, sí.
Això és que heu fet moltes hores extres, eh?
Exactament.
Clar, tu, Camilo, si haguessis de triar ara quan faràs les vacances...
Ah, però jo tinc molt clar... el desig. Una cosa és el desig i altra cosa és el deure.
Jo dic de realisme.
Ah, de realisme. Però en general... Home, a mi m'agrada el setembre. El que passa és que veritat que arribar fins setembre...
No, però t'estic demanant que siguis realista amb el panorama i el calendari polític que tenim ara mateix.
Pues en algun moment abans del... Bueno, és que tinc un drama personal. El meu aniversari és el 15 de gener.
Sí.
Aleshores, si hi ha repetició electoral, és el dia de la roda de premsa del Diable, que és el dia de la roda de premsa de valoració dels resultats.
Sí, perquè clar, serien el 14.
Entonces, després de la palissa, que és la campanya electoral, que és veritat que només seria una setmana, perquè recordem que les repeticions electorals només és una setmana, de totes maneres, tindria que... llevar-me molt, molt d'hora el dia del meu aniversari, després d'una ressaca horrible que...
Vaja, que no saps quan fer-les, aquestes vacances.
Entonces,
que et queden,
hauria d'ubicar-les ahir en algun lloc abans del 14 de gener, però no veig
oportunitats. Tu, Joan, no sé si també ho has complicat,
Jo si ara hagués de triar unes vacances i desitjar que no me la xafessin, jo diria intentaria fer-les alguns dies al novembre, perquè crec que som més a prop de que hi hagi una negociació amb acord que no pas una repetició electoral, però... És tan aviat per dir-ho, això. I et pots equivocar tant.
I tant.
Tu, Montserrat, no veig que no te'n queden,
pensava,
no?
A mi no me'n queden. Pensava que Espanya sempre fa la guitza, ja ho veieu,
nois. Sí, sí. Lluís, tu les has fet totes, també, les vacances?
Bueno, és que és irregular.
Tu les vas fer una miqueta, et va bé.
En funció de les campanyes, de l'activitat, de campanyes
clar,
dramàtiques...
Clar, però si hi ha d'haver una repetició electoral, això també...
Això té una incidència.
Afecta.
Sí, de vegades és un efecte positiu, de vegades és un efecte negatiu en funció del moment de la campanya electoral i en funció de la tensió que hi ha a les campanyes electorals. Quan les campanyes són molt tenses, hi ha marques que prefereixen aturar campanyes. Mm-hmm.
Clar,
per l'efecte psicològic sobre el consum.
Sí, sí. En fi, això ja ho anirem veient aquestes properes setmanes. No sé si heu sentit les paraules d'Aznar avui.
I tant.
Esgarrifoses.
Doncs, mira, si us sembla, fem una pausa i ara de seguida, quan tornem, el tornem a escoltar i analitzem una mica quin és el missatge que ha volgut transmetre l'expresident espanyol.
RAC 1 RAC 1. La banda sonora de cada matí. El món a RAC 1, amb Jordi Basté, el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio i visca la ràdio.
RAC 1, tots som 1. RAC 1, tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 minuts per arribar a les 9 de la nit. Com dèiem, avui també s'ha sumat al carro de l'amnistia José María Aznar. No sé si l'esperàveu o no, que també hi digués la seva en això. El Lluís fa que no amb el cap.
La veritat és que no, a mi m'ha agafat una miqueta per sorpresa, perquè a més és un antisistema del seu propi sistema, aquest home. I és molt pitjor veure les seves declaracions que sentir-les, perquè el seu aspecte és inquietant. És un home que...
El que he dit, déu-n'hi-do, també, Lluís?
No, però intento posar-ho en context. La veritat és que la imatge del senyor Aznar quan parla destila odi. Si has d'ensenyar unes imatges per explicar a algú neòfit en temes jurídics de què pot significar això del delicte d'odi, les imatges avui de José María. La veritat és que ho mostrarien molt bé. Després, si entres en el contingut, una persona que va tenir la vergonya d'enganyar sobre la sang dels espanyols en el pitjor atemptat que ha patit aquest país, donant lliçons de cops d'estat, lliçons de veritat i de mentida, la veritat és que tot plegat esgarrifós, el que deia al principi.
Clar, la setmana passada sentíem a Felipe González, sentíem a Alfonso Guerra, clar, estan sortint una mica totes aquestes velles glòries, no? I sí que faltava el posicionament també d'Aznar, no?
El problema és que cala,
no?
Cala en un sector de la població aquest tipus de paraula absolutament populista, absolutament aprofitada, absolutament... és que no vull ni qualificar-la, sí que és veritat que cala sobre un segment de la població, i això és encara més preocupant que el personatge.
No, però jo no crec que funcioni bé així, és a dir, no és que cali, no es diu així en català, es diu prendre, no és que prengui sobre la població, és que ell representa una part de la població, i representa fins i tot, jo estic bastant segura que hi ha una part de votants del PSOE, que avui han sentit a José María Aznar i han dit, bueno, doncs mira, tampoc està tan malament això que diu, al final tampoc va amb tanta dissonància amb el que deia Guerra o amb el que deia Felipe González. És a dir, hi ha una part important de la societat espanyola que pensa així, i una part important dels poders que representen l'Estat que pensen així. Per tant, jo crec que no està tan fora de lloc el que diu...
Mira, per si algú encara va despistat i no l'ha sentit, recuperem què és el que ha dit avui José María Aznar.
No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que, además de otorgar impunidad, convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que, además, es una invitación a volver a hacerlo.
Això d'una banda, però després encara ha anat més enllà i ha dit això.
Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional se consume. Tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución.
Com ho veus, Joan?
No, és que és un vocabulari guerra civilista. És que és aquest tipus de vocabulari. I és curiós, abans que res, que els qui no veien amb bons ulls la Constitució, fins i tot alguns del mateix tarannà que no van votar la Constitució, siguin avui els que en teoria s'erigeixen com a grans defensors de la Constitució. Jo crec que Aznar i molta gent com Aznar són en aquest conjunt. Però jo crec que hi han com dues derivades de les paraules d'Aznar que són doncs, gairebé consecutives. La primera és que això és dolentíssim per Feijóo. Jo crec que és dolentíssim per Feijóo. És a dir, jo avui escoltava Aznar i si haguéssim de projectar la penombra d'Aznar, darrere hagués vist la silueta d'Isabel Díaz Ayuso, de l'amenaça constant. L'amenaça després del 23 de juliol, quan ja a la seu del PP alguns militants van començar a corejar el seu nom. En les paraules d'Aznar hi havia això, hi havia Díaz Ayuso al darrere. I el que no ha aconseguit Feijóo en tot aquest temps...
Díaz Ayuso, perdó, deixa'm que digui, sí, que ja ha anunciat que vindrà a Barcelona, sí, a la manifestació de Societat Civil Catalana el 8 d'octubre.
I aquí, Joan, em referia, quan deia un antisistema dins del seu sistema, el sistema del PP, ell és un antisistema d'aquest sistema.
És que és això, és a dir, això ho ha dit Aznar el mateix dia que Feijóo ha dit que hi havien hagut contactes amb Junts. És a dir, o una cosa o l'altra. Unes setmanes després que Feijóo digués que s'havia de buscar un encaix per Catalunya, després rectificat per la pressió de dins, però després que digués això. És a dir, a Feijóo li està costant domar el partit i té l'amenaça permanent de el que pensa Aznar, que és el mateix que pensa Isabel Díaz Ayuso. I després una altra derivada. Tu escoltes Aznar i el que penses és que això li va perfecte a Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez no té cap altra alternativa que aquesta majoria, diguéssim, de les forces, diguem-ho així, de l'estat plurinacional, no? Les forces nacionalistes, independentistes, basques i catalanes. I això ho ratifica. Això li fa el discurs molt més senzill. Jo crec que li aplana el terreny per fer aquest discurs i fins i tot doncs, per rendibilitzar d'una manera molt ràpida qüestions que pel PSOE, evidentment, no serien plantejables si no hi hagués una necessitat d'aritmètica parlamentària, que és l'amnistia. L'ajuda moltíssim a contraposar-se a Aznar. Escoltant Aznar, Sánchez se li aplana el terreny.
La Montserrat, però, ho comentava abans també, que potser hi ha noms, com amb aquestes últimes declaracions que hem sentit de Felipe González o d'Alfonso Guerra, que dèieu que estarien més propers als postulats d'Aznar.
Sens dubte.
Aquesta
sensibilitat espanyola existeix, el que deia la Montserrat. És a dir, hi ha un munt de gent a Espanya que, independentment de que voté socialista o que voté PP o que voté Podemos, bueno, Sumar diria...
És una cosa tan transversal com ho va ser la independència en aquest moment.
Exactament, o sigui, així com la independència en Catalunya, efectivament, pot ser defendida per una persona d'esquerra o de dretes, la unitat d'Espanya com a idea, no com a postulat franquista, diguéssim, sinó com a la idea del meu país perquè me lo volen desfer, diguéssim, perquè aquesta seria la idea que tindrien, és transversal. Con lo qual, és a dir, ell apela a una intentona sediciosa quan la sedició ja no existeix, que també té bastante gràcia, però de totes maneres, jo la sensació que tinc és la repetició d'una miqueta de, si recordem, la manifestació de 2017 de Societat Civil Catalana després de la diada de 2017, és a dir, una reacció contra reacció. Sí. I que també seria molt similar a la protesta que es va convocar en su dia en Colón, quan també lo del mediador, recordem que també va ser una de les raons per les quals se pensava que això hauria descarrilar la negociació en aquest moment. No va ser tan gran com es pensava, però que de totes maneres hi ha una sensibilitat i una massa crítica, ell també ho parlava, que segurament saldrà a respondre això al carrer, i és transversal.
Però és greu, quan parlava de que calava en certs sectors, que cala si és correcte, en certs sectors, no em referia a sectors polítics, sinó segments socials, per tant de la dreta com de l'esquerra, que considera que Espanya és una indivisible, i per tant el que està intentant crear Aznar amb paraules com aquestes és un estat d'opinió molt determinat, contrari al diàleg i a qual qualsevol negociació, que al final és la base de la política. Per tant, està intentant calar i entrar en un estat d'opinió contrari a la política. Directament contrari a la política.
Però, a més, aquí hi ha un tema que és que jo vaja, penso que Aznar fa això amb mentalitat del PP que ell va viure i el PP que ell va conèixer, en el sentit que la polarització doncs feia que afavorir el PP o afavorir el PSOE en funció de quin fos el tema. Però ara no està tan clar que això afavoreixi el PP, és a dir, que la polarització al voltant de l'amnistia afavoreixi el PP. Ara pot afavorir perfectament a Vox, perquè el que està fent Aznar ara mateix és agafar el discurs de Vox i fer-se el seu, però al final el Parlament que articula aquest discurs no és el PP, és Santiago Abascal.
I una es pregunta, és un nucli independent, José María Aznar? Hi ha alguna cosa al darrere? Hi ha algunes persones al darrere? Qui hi ha darrere d'aquesta opinió? O no? O és simplement un nucli pur, que és ell, és la seva forma de pensar, i no hi ha ningú, ni cap mena d'estament?
No, però si hi ha... Si hi ha
perquè al final és el que espanta. Ell és el portaveu d'algun moviment una miqueta de més pes?
Però altaveus mediàtics que defensen això, Jiménez de los Santos, és a dir, jo crec que ell és la...